indignació general i, per tant, doncs s'havia de prohibir. La van prohibir el mateix any de la seva publicació. No van esperar res, el 1939. Tanmateix, tot i això, es van vendre 430.000 exemplars en pocs mesos, que déu-n'hi-do. I va guanyar el Premi Pulitzer, a més, tot i així, la continuaven acusant i blasmant i li deien que era una obra comunista, una obra que promovia la subversió i que mostrava els pagesos californians doncs, com explotadors dels emigrants.
Que potser ho eren.
Sí, però no es podia dir. També van titllar la novel·la El raïm de la ira de vulgar, immoral i bestial.
Bestial?
Bestial, sí, sí. I l'any següent, el 1940, John Ford va fer una versió cinematogràfica magistral, esplèndida, amb Henry Fonda. És una autèntica obra mestra, una meravella que continua colpint l'espectador. Jo recomano als oients que no l'hagin vista que la vegin, perquè és una obra meravellosa, que es diu el mateix, es diu exactament així, El raïm de la ira. I un dels encants afegits del raïm de la ira, amb la qual tancarem avui, aquest cinema a la xarxa, és una cançó tradicional que acompanya les seves imatges i que ha esdevingut una cançó universal, La vall del riu Vermell.
I amb les notes de la vall del riu Vermell que acaba la secció que ens porta en Víctor Alexandre, avui parlant d'aquests llibres censurats que s'han portat al cine, acabem ja aquesta primera hora del més calent a l'Aigüera i és moment de començar la segona.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I comencem aquesta segona hora i ho farem amb el concurs. Tornem a tenir avui en Paco Torres i li diguem aquesta hora del matí. Paco, bon dia, benvingut.
Bon dia, Joan. Bon dia a tothom.
Bon dia. Amb la corresponent alegria.
Alegria, això alegria. Que no manqui.
Molt bé, a veure, tenim aquí, a part del que hem de sortejar avui, que és la pizza, la veïna població de Torroella de Montgrí celebra la Fira de la Màgia, el FIMAC. I aquí tenim dues entrades dobles, que ja els tenim aquí físicament, no s'ha d'anar allà a les guixetes a buscar-los, sinó que els tenim aquí i ja a punt de regalar. T'explico de què va. Aquestes entrades són per dos espectacles. Un espectacle és el de Noel Galán, que és una màgia en altra dimensió, un jove mag deixeble del Mago Pop. Cuidado, parles del Mago Pop, que ja és el primer nivell. És el Messi de la màgia, aquest senyor. I que ja s'ha fet un nom propi, mostra una projecció sense límits, especialitzat en la branca de la manipulació. El jove il·lusionista presenta un estil fresc, ple d'humor, que s'està convertint en el mag del moment. El seu estil professional l'ha portat a ser un assessor creatiu d'IMAX, Discovery Max, al costat del Mago Pop. I l'espectacle que fa és Hidden, que és una màgia amb una altra dimensió. Bé, aquí tenim dues entrades. Aquestes entrades són per avui a les 9 del vespre. Vale, això?
Avui a les 9 del vespre.
L'Espai Ter de Torroella de Montgrí.
L'Espai Ter de Torroella de Montgrí.
Dues entrades que els tinguin aquí físicament, que tu també els veus.
Sí.
I el primer els ensenyo a ta càmera.
Sí, el primer que truqui...
Espera, no corris tant. No corris tant. Perquè anem amb les segones, que són la Gala Internacional, també els tinguin aquí.
Sí.
Els ensenyo a la càmera, perquè els vegi tothom. No tenim càmera, però com si en tinguéssim, queda bé. i és per la gala internacional. I la gala internacional diu que al llarg dels anys s'ha convertit en una cita obligada per als amants de la bona màgia, un espectacle únic que reuneix figures de reconegut prestigi internacional amb els seus números més innovadors i vanguardistes. Enguany hi actuen el francès Chris Torrente, ja dius Torrente, cuidado, amb el número Smithfoil, la xinesa Wan Seng, amb el número Aire, el gallec Dani Polo, amb el número Parasol Act, i el valencià G. Alexander, amb el número Manipulación. El presentador d'aquesta gala és Marcel Tomàs. Això vol dir que tenim dues gales. Una que es farà avui amb Manuel Galán, deixeble del Mago Pop. Tenim aquí dues entrades. I l'altra és la gala internacional que es farà demà dissabte amb tot aquest seguit de mags. També tenim dues entrades, a l'Spider. I per regalar aquestes entrades, com ho farem? Ara sí que ja digues el que volies dir.
Truqueu al 972-77-10-00 i el primer que truqui i vulgui anar tindrà les dues entrades avui, per avui, i una altra persona que pugui...
Farem una cosa. El primer que truqui, que triï.
Avui o demà?
Avui o demà.
Val.
Vinga. El 972-77-10-00, això a través de telèfon, eh? No hi ha ara WhatsApp, sinó a través de telèfon. 972-77-10-00. Jo vull anar a Torroella a veure aquest espectacle. I penso que ja ens han fet cas, eh? Vinga.
Bon dia, què tal?
Bon dia.
Amb qui parlem?
Amb la Maria Collsa Becaire.
Maria, mira, tindràs el número 1.
Bueno, merci.
Espera. No, res, ni número 1 ni res. No hi ha número. Són per les entrades o per el... Per què es truques?
Per el que sigui, el que dongueu avui.
Bueno, avui regalem dues entrades.
Sí, ho he sentit.
Per anar a l'espectacle... Que t'interessaria?
Bueno, si me voleu donar la pista, millor.
Com dius? Que no t'entem. Si me voleu donar què?
La pizza.
Ah, la pizza.
Ah, bueno, participar doncs, per la
així
pizza.
Així t'apuntem per la pizza.
Això.
És que ara estàvem esperant la trucada per les entrades. Però bé, ja que has trucat tu i vols per la pizza, nosaltres te donem número per la pizza.
Val, molt bé.
Val?
El número 8.
8, ara
gràcies.
Sí. Perfecte.
Vale.
Vinga.
Adéu.
Gràcies.
Adéu, adéu.
El que truqui, ja, com que hem dit premi directe,
sí, ja
no li donem número. No?
Ja, ja, vale.
I si vol per la pizza, li donem per la pizza.
Molt bé.
Bueno, doncs recordem que tenim aquestes entrades en aquí, físiques, que no s'han d'anar, que moltes vegades en l'espai Ter ja saps que s'havia d'anar...
Allà a la guixeta a buscar-les.
A buscar-les, aquesta vegada no. Aquesta vegada ja els tenim aquí, vol dir que el que li interessi només ha de venir aquí i nosaltres ja els donem aquestes entrades. La de Noel Galán és la Grateria Segona, fila 12, seient 22, fila 12, seient 24. I les altres són fila 12, també, seient 22 i 24. Aquí ho tenim. Aquí
molt
les deixo plegades i esperem trucada. I també, bueno, també encara hi som a temps per si volen trucar per la pizza.
Sí, sí. Encara estan a temps per trucar per la pizza.
Del Pizza Pazza.
Del Pizza Pazza.
Ah. Ja saps què passa amb les pizzas del Pizza Pazza?
Oh, són riquíssimes, cruixents. Amb una vista al mar fabulosa. I ara que fa fresquet a la nit, millor.
Encara és bona època ara per anar a menjar pizza.
Sí.
Per anar a menjar pizza. Les pizzas són per emportar, però bé, si te la vols menjar allà, no hi ha pas cap problema.
No hi ha problema.
Que puguis menjar-los allà i doncs gaudir de la vista que tens allà davant tot el que és aquesta...
Platja de Riells.
De la platja del Riells, que te la vols emportar a casa, doncs mira, també. Que vols aprofitar que encara queda algun partit de futbol que vulguis
sí,
veure.
Ara ja...
Queden pocs, però bueno...
Queden pocs, sí.
Queden els...
Bueno, ara hi ha seleccions nacionals. Que...
Ara va el Mundial de futbol femení, eh?
Sí.
Que ara està bé perquè se li comença a donar projecció que no tenia en el Mundial femení, en l'esport femení del futbol, que comença també a emplenar camps, i això està molt bé. Eh?
Això està molt bé, i cada vegada va més, uh-huh. I les noies cada vegada juguen més bé a futbol.
Exacte. Abans anaves a veure un partit, oi, que riurem avui, irem a veure Cuixa i riurem. Ara s'ha acabat això, eh?
No, ara veus classe, i van,
sí,
i estil.
Sí, i és curiós. És curiós, ahir veia una notícia... Fins a com canvien les coses, perquè, si parlem de futbol, les potències del futbol sempre és Europa i Amèrica del Sur. Aquí estaríem d'acord que més o menys són les potències futbolístiques.
Les potències, sí. Mm.
En futbol femení, ahir estava mirant un programa d'esports i sortia una noia que estava molt contenta, que juga a la Lliga Espanyola, perquè l'havien agafat en el draft per jugar a futbol als Estats Units. Perquè en futbol femení, una de les potències que hi ha és els Estats Units, que a vegades dius les coses tan complicades que hi han, perquè normalment no és un país que hagi destacat molt pel futbol, els Estats Units.
No, però amb les noies...
A les noies sí, es veu que sí, i el tenen... I aquesta noia doncs, ha estat escollida per anar a jugar amb un equip d'Estats Units en tipus d'aquests drafts que fan, igual que fan amb els altres esports, amb la NBA, amb béisbol, futbol americà, allò que escollen jugadors, els nous, per entrar. I la cosa ha anat així, és que dius... Carai, com pues, canvia.
No m'ho pensava pas, que als Estats Units tingués una potència amb el futbol femení.
Sí, a més han quedat campions del món, han quedat campions olímpics, i es veu que el futbol està molt i molt ben tractat.
Clar, fins ara, fins fa 2 o 3 anys, no fèiem cas.
No.
I és ara que...
No, i a més, una de les, han tingut jugadores reconegudes, la Mia Hang, ara recordo que era bueno, una d'aquestes jugadores que s'havien portat molt d'anys la pilota d'or, i havia sigut campiona olímpica, i bueno, als Estats Units tens una potència... En quant a futbol femení, una de les potències que hi ha...
Mira, millor.
Als Estats Units.
Sí.
Tot el que en masculí no destaca gaire.
No.
En canvi, masculí, en bàsquet, en hoquei...
Això sí, hoquei sobre
gel, el
béisbol.
El béisbol i el futbol americà.
Sí. Sobretot el futbol americà, bueno, porta masses.
Sí. Allò és tremendo. Però bé, tot això ho estem fent per intentar aviam si tenim aquestes trucades, però com que veig que no, de moment no hi ha
trucades,
doncs el que faríem és anar a regalar la pizza.
Vale. Mm-hmm. Molt bé.
Doncs... Què tenim de la pizza? A veure quantes...
Pues mira, hi ha la Fina Sabia, el número 1, la Francisca, que jo, el número 2, el 13 és la Montserrat Colomer, que li va sortir ahir la loteria.
Vol dir que aquesta no...
No entra.
No entra.
La Manuita González, número 4, Francesc Caiol, número 5, en Josep Simini, li va tocar la pizza la setmana passada.
Doncs tampoc.
Tampoc. Dolors Casadevall, aquesta pot entrar, i la Maria Colls, de Vilcaire.
Així en tenim en total de...
O sigui, ja amb 8 números, de l'1 al 8. Si surt el 3 i si surt el 6, no tornaríem a jugar.
Perfecte. Jo vaig fent relet, sobre aquí el lloc, i tu, com me diguis prou, paro.
Prou.
Doncs vinga, el número 7.
Número 7. Dolors Casadevall. Sí, Dolors Casadevall. Tens una pizza, vine aquí a la ràdio a buscar el bal, per anar, truca des de casa per encarregar la pizza, si la vols menjar allà, i si no... Te la vas a buscar i la menges tranquil·lament a casa.
Allà on sigui.
On sigui.
Doncs molt bé, Paco, ho hem de deixar-ho aquí.
Molt bé.
Perquè la programació ha de continuar. Doncs gràcies per la teva col·laboració interessada. Sí, desinteressada.
Ja ho saps, Joan. Ja sempre...
I hem fet aquí els sortejos aquesta setmana. Ja la setmana que ve doncs, ja torna a la veu de vacances i continua la programació habitual. Però tindrem els... no tindrem els croissants, però tindrem les pizzas i tindrem el dècim de loteria i no sé si tindrem algun altre.
Una altra cosa més.
Paco, moltes gràcies.
Vale, merci.
I t'esperem dimarts.
Molt bé.
Vinga.
Adéu.
Bé, doncs continuem aquí, el més calent a l'Aigüera. Continuem amb el que és la programació preparada.
El més calent a l'Aigüera.
I abans de passar a la programació, explicar un xic de programació, ho fem amb música. Tornem una altra vegada a l'apartat musical. Els dèiem que estrenava Juan Luis Guerra 440, estrenava en disc aquest any, venien el dia 24 al Palau Sant Jordi. La cançó, diguem, la cançó destacada d'aquest treball discogràfic, sempre n'hi ha una que es fa, abans es feia en format single, ara és aquelles que es destaca, doncs és la primera, que es titula Kitty Pum.
Dental, mi guitarra Fender y mi celular, mi libro de sushi comprado en Perú, mi bata de baño y mi champú, mi bici. moto, mis discos de rock, mi piano de cola, mi televisor, mi crema humectante, mis gafas de sol, mi silla y mi estante, todo lo que tengo es tuyo. La única en mi vida, tuyo, 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 la razón de mis anhelos, tuyo, 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 el vaivén de mis te quiero. Casita y mi conuco, mis flores de primavera, el rinconcito de la luna, todo es tuyo, bella. Y cada vez que yo te veo caminar, mi corazón retozón hace pum, kitty pum, kitty pum. Del patio, mis cartas de amor, la quinta de Mahler grabada en Japón, mi bandana Levi's y mi Toblerón, mis dos maraquitas pa' tocar son, oh, mi aceite del Prado, mi agua Perrier y mi camomila pa' yo hacerme un té, mi almohada, mi sueño, mi despertador, mi fiesta y mi traje, todo lo que tengo es tuyo. La única en mi vida, tuyo, 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 la razón de mis anhelos, tuyo, 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 el vaivén de mis te quiero. Y el rinconcito de la noche, todo es todo bella. Y cada vez que yo te veo caminar, mi corazón retozón hace pum, kitty pum, kitty pum.
El més calent a l'Aigüera.
Continuem aquí al més calent a l'Aigüera. Comencem després del concurs. La resta que tenim preparat, la resta, diríem, de programació de seccions fins a arribar al punt de la una. Després del concurs, com els deia, tindrem l'agenda d'activitats culturals, destacarem unes quantes activitats que es poden fer durant aquests dies, ja concentrats en el cap de setmana. Irem al nostre rentaplats setmanal, passarem per els topònims, per saber quina població tenim avui, que ja els hi dic. Falta, doncs, tampoc amagar-ho, és Vallfogona de Balaguer, de la Noguera. Avui coneixerem el seu, la història del seu topònim. Irem als sons de taverna, avui amb el tema el Pla de l'Empordà, que ens portarà el grup Mar Endins, i ja de seguida amb en Jordi Ornó per parlar de cinema. Tot això, els sembla bé? Volen ser-hi? Doncs benvinguts. Bé, com els deia, l'agenda d'activitats culturals, d'aquesta agenda que sempre en destaquem el que són algunes de les activitats, no totes, perquè dintre l'informatiu ja els donem detallades, sinó aquí només en destaquem algunes. És moment d'agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I destaquem d'aquesta agenda d'activitats culturals que avui divendres, dia 7, a 17:45, hi ha música a les places. Dintre de les activitats que fa l'Escola Municipal de Música al Gavià, doncs, farà concerts a diferents places del poble per celebrar aquest 30è aniversari. Per demà dissabte i diumenge també, des de les 12 fins a les 10 a Sant Martí d'Empúries, la Fira Arrels del Vi. Demà dissabte també destaquem, dissabte dia 8, l'esperada ja Rua de Carnaval a partir de 9:45 del vespre. Sortirà de la plaça Catalunya, continuarà per l'avinguda Ave Maria, per girar a la dreta cap al passeig marítim, a plaça de l'Uni i plaça de l'Univers. La segona edició d'aquesta Rua de Carnaval. I per diumenge, a les 11, el vermut aromàtic, el parc de les Olors, i a la tarda, a les 6, a Teatre El Ser, el teatre amb la companyia Uriar, Després de la mort, què? Totes aquestes són les activitats que destaquem dintre de l'agenda d'activitats culturals. I després de l'agenda d'activitats culturals és aquell moment que ens anem en el nostre rentaplats. I com sempre, com cada divendres, és aquell moment que obrim aquest rentaplats, el nostre rentaplats setmanal, i hi posem aquests plats de notícies. Són 5 plats, els posem aquí, els posem en marxa, ja la setmana que ve, el divendres, els tornem a obrir, tornem a tenir ja els plats a punt per anar-hi posant-hi notícies. I les notícies que hi posem és la paraula, el noi i la noia, el jove, la bona notícia, i la vaca tremolosa, la notícia no tan bona. I comencem per la paraula. Aquesta paraula és Materialia. Materialia és aquest concurs de trencadís que hi participa ja fa anys a l'Institut del Patró de l'Escala, que a la primera edició van ser els guanyadors. Ara ja s'ha fet la tercera edició, però els escalencs no han pogut guanyar, però sempre estan allà participant amb altres instituts. Materialia, que si van allà a l'institut veuran un d'aquests trencadís, com es diu, que va ser el que varen guanyar, el tenien allà exposat a una de les entrades de l'institut. No sé si encara hi eren, però moltes, durant temporades hi va ser. El número 25, 25, que van ser els jugadors que varen participar en el torneig de hockey subaquàtic organitzat per les Anxovetes de l'Empordà, a l'equip de hockey subaquàtic de l'Escala, que bé, està consolidant, intentant consolidar aquest esport aquí a la nostra població, un esport que es fa a la piscina municipal i que ha acollit per primera vegada aquest torneig de handball amb aquests 25 jugadors que eren de Sant Adrià de Besòs, de Figueres i també de l'Escala. Un esport que l'Escala intenta de fer-se un lloc dintre d'aquesta modalitat de hockey. I anem a l'apartat de protagonista, el noi i la noia, en aquest cas el noi, que és Miquel Bosch, el president del Futbol Club l'Escala, perquè ha estat el darrer convidat d'Esports 10 de Canal 10 Empordà, aquest programa que realitza, presenta el nostre company Ivan García. El president del Futbol Club l'Escala feia balanç de com ha anat aquesta temporada exitosa, perquè l'Escala ha aconseguit recuperar la categoria perduda de fa 3 anys, i bé, i és el moment ja de començar a mirar cap al futur, després del balanç del passat, començar a mirar cap al futur, el futur a Primera Catalana, i ja va començar a donar detalls de com ha d'anar aquesta nova temporada. Recordem que quan jugues a Primera Catalana no hi ha equips en totalitat, no està formada per equips de Girona, sí que n'hi ha uns quants, però molts d'ells són de Barcelona, i també doncs, farà això que almenys a fora variïn els horaris dels partits, no seran igual que aquests anys, i a vegades també una de les coses que depèn, clar, també depèn de com vagi a l'equip, és l'assistència, perquè clar, també a vegades aquests equips de fora no porten tanta assistència com els d'aquí de comarques gironines. Però tot això dependrà sempre del rival que juguis i de com vagi la classificació a l'escala. Esperem doncs, que també l'any que ve pugui aguantar l'equip aquesta Primera Catalana, que també doncs, ja sap el que és l'equip escalenc jugar aquesta competició en aquesta categoria. L'anxova, aquesta vegada li donem a l'Obet per aquesta persistència de voler fer la botiga al carrer, potser altres situacions que s'han dit, aquest any no es pot fer, deixem-ho per un altre any, o potser per més endavant, o per una altra temporada, però no. La primera ens surt, la segona ens surt, i bé, la tercera aviam què passa. Però bé, el bon temps va acompanyar, van poder doncs, gaudir d'un bon dia de botiga al carrer, i l'Obet en fa una bona valoració d'aquesta activitat. Això és mereixedor doncs, de l'anxop, aquesta persistència de continuar. Vinga, allò de, si no ens va ben buit, la setmana que ve, la setmana que ve, i no sé, si haguéssim arribat aquesta setmana també en botiga al carrer en cas de que hagués fet mal temps la setmana passada. Molt bé, doncs això és l'anxova, la vaca tremolosa sempre. Una setmana més, fins que tot això no es resolgui, sempre a les persones que tenen els nostres presos tancats a la presó, els nostres polítics tancats a la presó, no els nostres presos, sinó els nostres polítics tancats a la presó, i els que els atenen a l'exili. Una setmana més per a ells. Vinga, anem ja a mode de repàs, i així els anem posant dintre els plats, a dintre el rentaplats, la paraula Materialia, aquest concurs de trencadís que l'Escala hi va participar per tercera vegada, el número 25, que abans han estat els jugadors que han vingut a participar en el de coca i suc aquàtic, Miquel Bosch, el president del Futbol Club L'Escala, ha parlat del noi perquè doncs, ha fet balanç de com va anar la temporada 2018-2019 i també com irà, com ha d'anar la 2019-2020. I l'Obet, per la botiga al carrer, ha estat mereixedora de l'anxova. I anem ja a l'apartat musical. Després d'aquestes dues seccions, de l'agenda d'activitats i del rentaplats, ens toca anar a maridar-ho amb música. També, deixem el recordar que, bé, en principi, com fèiem l'apartat del concurs, no hi havia cap persona que ens hagués trucat per interessar-se per les entrades de la Fira de Màgia, del FIMAC. Si ho volen fer, poden continuar a fer. El primer que truqui, és el primer que li regalarem les entrades que podrà triar, les dues que tenim. Acceptem dues trucades per regalar aquestes dues entrades. A partir d'ara i fins que a les 3 de la tarda, que serem aquí per poder doncs, lliurar-los aquestes entrades. Una, recordem que és per avui, que és la de Noel Galán, que es farà avui, i l'altra és per demà, aquesta gala internacional. Els horaris, un moment que els hi dic, això és amb un altre paper. Doncs bé, a l'horari d'avui del primer, del primer espectacle és a les 9. I per la gala internacional és demà dissabte a 6:15 de la tarda. Molt bé, dit tot això, anem a l'apartat musical, i abans teníem en Juan Luis Guerra amb els seus 440, perquè en Juan Luis Guerra, per tots els papers que en tinc molt avui per aquí al cim, avui fa 62 anys. I demà la Bonnie Tyler en fa 68. Anem a recordar una de les cançons conegudes, aquest total eclipse de sol amb Bonnie Tyler.
Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes.
Turn around.
Bonnie Tyler, amb aquest total eclipse de sol, una de les cançons més conegudes d'aquesta cantant que demà farà 68 anys. 12:33 minuts, anem a viatjar, anem a fer territori, anem a fer a conèixer el país i els hi proposo anar fins a Vallfogona de Balaguer, a la Noguera, perquè allà ens explicaran el motiu del seu topònim. Per què es diu aquesta població així? Quina és la seva història? La coneixem de seguida.
Topònims.
Tot i que l'assentament com a municipi prové de l'època àrabica, antigament, durant l'imperi romà, probablement era una part més de la zona de l'Hostal Nou, llavors de Balaguer, el topònim de Vallfogona de Balaguer té unes arrels clarament cristianes, que volen dir vall fèrtil, i segurament provenen del segle XI i XII. Ens ho explica Carme Alós, directora del Museu Comarcal de la Noguera.
Vallfogona és un nom que ens ve claríssimament del llatí. El trobem a la documentació de conquesta de la zona dels segles XI i XII. I en aquest cas el que ens està dient la documentació és que el topònim ve de Valle Facunda, és a dir, d'una vall fèrtil, d'un lloc amb abundant aigua i amb abundant agricultura, ramaderia, etc. Vallfogona es correspondria a la seva fundació amb un assentament àrab de tipus Almúnia, però en aquest cas serien els pobladors cristians qui segurament li haurien donat el nom.
Com el seu topònim indica, l'activitat econòmica principal del municipi continua sent la ramaderia i l'agricultura, principalment les explotacions lleteres amb les que compta el municipi. A més de Vallfogona, el terme municipal també està comprès per la Ràpita i la zona de l'Hostal Nou i la Codosa.
Hem conegut un xip més, Vallfogona de Balaguer, a la comarca de la Noguera. En aquesta secció Topònims, que es dona a conèixer l'origen i la història del nom dels pobles de Catalunya. I res, abans d'anar a obrir el nostre cinema a Paradís, passarem per la taverna per escoltar un dels sons en format de vanera i cant de taverna. Avui, amb aquest tema tot curiós, el Pla de l'Empordà. Ens l'interpreta el grup Mar Endins, però abans també escoltarem la història.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
El Pla de l'Empordà va ser la primera col·laboració que varen fer Antoni Avilàs i Francesc Salsa a l'any 1983. Es pot dir que és la història del pastor i la sirena, una parella que ja són protagonistes a la sardana a l'Empordà, escrita per Joan Maragall i musicada per Enric Morera, però aquí en format de vanera i amb una excel·lent lletra d'Avilàs i no menys la música de Salsa. El grup Mar Endins de Barcelona és el que ens la canta. Pastor i la sirena, que casa amb el Pla de l'Empordà. Podríem dir que és la sardana de l'Empordà passada amb habanera. Més o menys la temàtica ve ser la mateixa, el que s'han interpretat el Mar Endins. I ara sí que ja és aquell moment que obrim el nostre cinema Paradís. I en el nostre cinema Paradís, com cada divendres, per parlar de cine, hi tenim a Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Bé, avui t'haig de donar mèrits a tu, perquè avui has sigut tu que has proposat el tema.
De totes maneres, m'apica el nas que el teu cervellet també treballava cap a aquest costat.
Més o menys per aquí haguéssim anat. Per aquí haguéssim anat.
Quan hi ha certes efemèrides que coincideixen, doncs val, i que, bueno, també té la seva importància a l'hora de parlar de cinema, doncs normalment sempre els has proposat. I a vegades coincidíem amb el plan. Aquesta vegada, aquesta setmana és una d'elles.
Exacte. Aquesta setmana, penso que queda concretament
ahir,
se celebrava, avui sortien els mitjans de comunicació, el 75è aniversari del desembarcament a Normandia, un fet que va canviar la Segona Guerra Mundial.
Exacte, va canviar el curs de la Guerra Mundial, sí senyor. Mm.
Un desembarcament que no estava esperat pels alemanys, perquè
es va fer una molt bona campanya de desviament de l'atenció, perquè no era el lloc més apropiat, però sí que el lloc més inesperat.
Mm-hmm. I el cine ja ha tingut relació, com no moltes pel·lícules, però algunes n'hi ha.
El tema del desembarcament de Normandia, en moltes pel·lícules el toca, però de lluny. De lluny perquè els personatges en el que surten segons quin tipus de cinema van participar d'alguna manera política o militar, però no en el propi desembarcament, sinó a través de lo que hem comentat, de que les maniobres de distracció i de engany als alemanys per fer-los creure una cosa que després era una altra, doncs ha sortit en moltes pel·lícules i sèries de televisió. Aquestes últimes pel·lícules que s'han fet sobre en Churchill, doncs es tocava aquest tema. Les pel·lícules que s'han fet sobre l'Eisenhower, una sèrie de que va protagonitzar Tom Selleck, que es deia Ike, doncs també tocava aquest tema, però clar, era a partir de seguir la vida d'aquest personatge. Que el tema del desembarcament fos crucial, no n'hi ha gaires, jo diria que dos, perquè la resta de pel·lícules que podríem citar que el desembarcament hi fos present, ja no hi ha tantes imatges del desembarcament, sinó que són conseqüència o prèvia del desembarcament. Mm-hmm. Bueno, hem agafat una sèrie de títols, quan ho hem estat comentant, doncs n'hi ha una que tothom té al cap.
Sí, i tant, i tant.
Que és El salvar el soldat Ryan. Mm-hmm. Aquesta pel·lícula, doncs bé, es va estrenar el 98, va guanyar 5 Oscars i té un repartiment, doncs, amb un actor que és força col·laborador de les pel·lícules de Spielberg, com és Tom Hanks. Mm-hmm. Bé, aquesta pel·lícula passa per ser la que va retratar amb imatges el desembarcament de Normandia d'una manera més... fidel o no, no ho sé, però crua, segur que sí.
Sí, sí, sí.
Eh? Perquè realment ens creiem tot el que veiem, perquè és que aquella l'escena del desembarcament dura una barbaritat.
Sí, poder uns 20 minuts llargs.
Ben bons, perquè, esclar, si, jo no diria que s'hi recreï, però sí que ens vol demostrar la cruesa que hauria de ser, doncs, aquell desembarcament, que tot i per ser inesperat per part dels alemanys estaven força fortificats, i esclar, hi va haver-hi una bona massacre.
Sí. De fet, hi ha un reportatge que em penso que encara al YouTube es pot veure, de com va ser un documental d'aquests, de com filmat des de dins, de com va ser el desembarcament...
Evidentment.
I Déu-n'hi-do, eh?
Ens hem oblidat dels documentals. Mm. Que, o sigui, documentals sobre el dia D i el desembarcament de Normandia, n'hi han molts. Per tant, és un fet històric que ha estat molt recreat a través d'imatges, però moltes d'elles són documentals o, ja t'ho dic, pel·lícules que toquen el tema d'una manera col·lateral. Però bé, Salvar el soldat de Ryan podríem dir que és la pel·lícula icònica i que tots els que ens estan escoltant ben segur que recorden per l'impacte que va tenir en el seu moment. Però n'hi ha un anterior que va ser la primera gran superproducció sobre el desembarcament de Normandia que es va titular El dia más largo. És una pel·lícula que en el seu moment, als anys 60, quan es va estrenar, doncs no hi havia gaires pel·lícules que fossin d'un metratge com el d'aquesta pel·lícula. Durava poc més de 3 hores. Ja, vull dir, ara estem acostumats a que vas a veure Els Vengadores i dura 3 hores, pel·lícules molt llarg, però llavors no era massa,
habitual.
I normalment en aquella època també eren pel·lícules bèl·liques les que s'apuntaven en aquestes llargues durades. I bèl·liques no necessàriament de la Segona Guerra Mundial. Allò que el vent s'endugués, els judicis de Nuremberg, són llavors, bueno, ja, me'n recordaríem Ben-Hur, sí. Però si no són pas aquest tipus de superproduccions, El dia más largo va ser una pel·lícula molt explícita també del desembarcament de Normandia, i a més va tenir la particularitat de que va ser filmada des de 3 punts de vista diferents, amb 3 directors. Evidentment, el que anava davant era en Ken Anakin, però els altres 2 directors varen filmar les escenes des del punt de vista del personal civil i des del punt de vista dels alemanys. Es va fer un matxembrat i aquí tens El dia más largo. Clar, evidentment, El dia más largo, a quin dia fa referència? Doncs el dia D del desembarcament. O sigui, ahir fa 75 anys.
És curiós ara que dius això, perquè també avui al diari sortien una fotografia de veterans, gent que encara viu, que va participar al desembarcament.
Sí, ahir en les imatges que passava a la televisió dels actes que es varen fer allà a Normandia, que hi havia els ministres dels països implicats i tal, veies a la primera fila gent molt gran, sí. Carregats de condecoracions, sí. Clar, te podies imaginar que realment aquesta gent eren testimonis de primera mà del que va passar allà a Normandia.
Bé, i cada vegada en quedaran menys, malauradament.
Evidentment, esclar que sí.
Els 80 anys potser ja en quedaran menys.
75 anys, si comptem que tenien 18 anys quan van anar al desembarcament, doncs fem la suma. Esclar, no els hi poden quedar massa efemèrides per celebrar en aquesta gent. Bé, també val a dir que anar a Normandia a visitar-ho en persona és una experiència també extraordinària. Vull dir que jo que ja hi he pogut anar, ara quan ho he vist en aquestes imatges que ens han passat, ja rememores el que has viscut en primera persona. Bueno, val a dir que aquestes dues pel·lícules tenien un repartiment extraordinari, Vull dir que el que passa és que la tasca dels actors en aquestes pel·lícules on l'acció és el que predomina també passa una mica desapercebuda. Clar, nosaltres valorem la intervenció dels actors en pel·lícules de proximitat. En canvi, aquestes pel·lícules d'acció, a vegades els actors passen una mica desapercebuts, però també tenen la seva importància. I, a més, val a dir el calvari que passaven per rodar les escenes, perquè no tot són efectes especials, flors i violes. I, en fi, El dia más largo poder és una pel·lícula que els que ens escolten ja no els hi sona tant, però, bé, hi havia John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, Richard Burton, o Sean Connery, en aquella època començava a fer el James Bond, perquè el primer James Bond és de l'any 62, i el 62 també és l'any del dia més largo.
Déu-n'hi-do, quin elenc aquí,
I bé, ara anem a veure pel·lícules que toquen el tema del desembarcament, però una mica col·lateral. I tenim un Rojo División de Choque, pel·lícula de l'any 80, amb la particularitat de que el seu director, en Samuel Fuller, va ser un soldat que va participar en el desembarcament de Normandia.
Aquest ja sabia de què anava.
Exacte. Ell apareix a la pel·lícula com a corresponsal de guerra i en la pel·lícula doncs, hi ha també molts actors que van darrere del principal, que és Lee Marvin, que interpreta un sergent. Aquest escamot va desembarcar a Normandia i llavors es va dedicar a passejar-se per el front occidental de guerra. Curiositats, Mark Hamill, el Luke Skywalker de Star Wars, compaginava el rodatge d'aquesta pel·lícula amb el rodatge de l'Imperio Contraataca, que es van, eren coetànies de rodatge. El Desafío de las Águilas, aquesta pel·lícula, és prèvia al desembarcament. O sigui, tot el que passa en la pel·lícula està fet de, és el rescat d'un general que han capturat els alemanys i que el tenen presoner en un castell en les muntanyes. Sí, de...
recordo aquesta pel·lícula. Ara que ho dius, ho recordo.
Doncs aquí, esclar, hi ha tot un muntatge perquè puguin accedir allà, però també han d'anar en compte perquè les seves accions no desvetllin la possibilitat de que el desembarcament de Normandia s'ha de fer. Per tant, no és explícit, però sí està molt present en la trama dels personatges que han de rescatar en aquest general.
Ells s'han de vestir d'alemanys, sí. Inclús per si recordo.
També. Exacte, per poder...
Per poder entrar i que treure...
Exacte, aquell castell que està dalt amb el telefèric que han de pujar. Sí. Bueno, Clint Eastwood i Richard Burton són els dos actors que donen vida en aquests principals protagonistes. I llavors ja anem a Los Violentos de Kelly, pel·lícula que, doncs, amb toc d'humor, perquè la veritat és que n'hi ha molt d'humor a la pel·lícula, ens parla d'aquest... És un escamot, però que porten tancs. O sigui, els que porten tancs hi ha el cap del tanc, l'artiller... Sí. Doncs aquests són uns escamots que, després de desembarcar a Normandia, volen passar-s'ho bé. No gaire batalla, però intentar nedar i guardar la roba. El repartiment ja estava molt, molt ben pensat, perquè teníem en Telly Savalas,
en Kojak,
ara tornava a dir, i en Clint Eastwood, que torna a aparèixer en aquesta pel·lícula, i en Donald Sutherland.
És el més bohèmio de tots, aquí, eh?
Exacte.
Que està més llampat.
I quan es veuen obligats a intervenir en combat? Doncs quan se n'enteren que hi ha un botí extraordinari que poden rescatar i, evidentment, repartir-se. Doncs llavors es plantejaran si val la pena entrar en combat per arribar en aquest botí que està darrere de les línies enemigues. És una pel·lícula de l'any 70 i també toca aquest tema, encara que aquesta és després del desembarcament. O sigui, i sèries de aquesta sèrie de televisió sí que segur que molts l'hauran vist, que es diu Hermanos de Sangre. Aviam, la mà de Spielberg i Tom Hanks es nota perquè ells eren els productors de la sèrie. Aquesta sèrie estava produïda per Steven Spielberg i Tom Hanks, sí, amb la qual el segell de la seva manera d'afrontar aquest fet doncs també es nota en aquesta sèrie. Una sèrie de 10 capítols que està feta a partir de les memòries de tota una sèrie de personatges que van intervenir en la guerra i que alguns d'ells apareixen entrevistats al començament d'alguns episodis.
Sí, senyor, és veritat. Ara que ho diu, sí.
Per tant, això és una sèrie que, a més de ser bastant fidel a el que van viure aquesta gent, doncs també aporta testimonis de primera mà.
Ara, hem de dir, esclar, que els americans, com que van lluitar més amb l'apartat japonès, diguem, hi ha més pel·lícules dedicades a la lluita entre americana-japonesa que pas americana-alemanya, diríem, eh? Quasi.
Bé, perquè... La Guerra del Pacífic, sí, ha donat per moltes més pel·lícules
que pas l'enfrontament americà-alemanya.
Sí, però la guerra europea n'hi ha donat
sí,
moltes.
Sí, sí, ha donat moltes. Però els americans potser en trobaríem més. Potser, diguem, enfrontament japonès-americà que americà-alemany.
Abans d'ahir van fer el puente sobre el riu Kwai.
Sí, la vaig estar mirant un tros. Sí,
exacte, el que passa és que, esclar, és una barbaritat, aquestes pel·lícules llargues, que comencen a l'hora que te comencen, i jo ja no les començo a veure, sincerament, perquè m'hi enganxo tant que ja no me'n vaig a dormir. I això és, acaben massa tard.
No sé si ara, aprofitant aquesta efemèride, alguna pel·lícula d'aquestes potser la podrem veure en alguna televisió. És possible.
Però bé, si teniu oportunitat de repescar-les, aquí és on teniu. Salvar el soldat de Ryan, El dia más largo, Un rojo, División de choque, El desafío de las águilas i Los violentos de Kelly.
Exacte, dos pel·lícules que traten sobre el, amb aquests, aquesta efemèride que es celebra, va celebrar ahir, i, bueno, i tota una sèrie d'actes que hi hauran també per aquests dies, i com deia, segurament alguna d'aquestes pel·lícules, alguna que altra cadena...
Aquest cap de setmana, si estem a la White, amb les cadenes que hi arriba bé, sí, segur que ens en passaran alguna.
Molt bé, doncs Jordi, tenim, ens queden 5 minuts, anem
sí,
a veure el que tenim.
Repassem les estrenes de la setmana, i bé, tenim una mica de tot, tenim comèdia, tenim terror, tenim francès, com sempre, tenim animació i ciència-ficció, o sigui que em sembla que aquesta setmana anem servits per tots costats. Anem per la comèdia, comèdia espanyola, titulada Antes de la quema, una pel·lícula dirigida per Fernando Colomo que barreja doncs, el món dels carnavals i xiricotes de Cádiz amb el món del tràfic de drogues. El protagonista és un personatge molt aficionat en, aquests, en aquest art de les xiricotes i del carnaval que, doncs, degut a la feina que té, doncs, un traficant de drogues li proposarà un tracte que sembla que és força difícil de rebutjar. Més comèdia, però ara saltem l'Atlàntic i ens anem amb una comèdia que es diu Mejor que Nunca, que protagonitza Diane Keaton i que ens parla d'una colla d'àvies que a la residència on estan doncs, decideixen formar un grup d'animadores. Animadores no són només les que surten al camp en els mitges parts del bàsquet o del futbol americà, sinó que hi ha competició d'equips
sí,
d'animadores.
Sí, sí, alguna altra pel·lícula que també ho ha tocat.
Doncs elles volen formar un equip d'animadores. És una comèdia, doncs, evidentment, amb les situacions còmiques pròpies d'aquesta gent que ja no té edat per això, però que la seva il·lusió pot més que la seva edat. Passaríem ja al drama, un drama francès que es diu El Creyente, que parla del tema de les drogues des de la vessant de la desintoxicació i el protagonista doncs, entra en una comunitat que està situada a les muntanyes dels Alps que a través d'un sistema força de religió doncs, desintoxica en els internats. El sótano de mà és una pel·lícula de terror que protagonitza Octavia Spencer, i que ens parla d'una dona solitària que entabla amistat amb una colla de joves i els ofereix el seu sòtano perquè puguin reunir-se i fer les seves festes. El que passa és que quan descobreixen les verdaderes intencions d'aquesta, la seva il·lusió de tenir aquell sòtano es convertirà en un malson. Com a anècdota direm que aquesta pel·lícula, la distribuïdora, que inclouen trailers en l'estrena de la pel·lícula que toca, doncs la distribuïdora projectava una pel·lícula d'animació per Mainada i va incloure aquest trailer dins de la... I, esclar, quan la Mainada que estava esperant la pel·lícula d'animació veia que els dos minuts d'aquest trailer, en fi, si el veieu, ja us ho podeu imaginar, la reacció de la Mainada a l'hora. Bueno, el van treure. Pel·lícula dramàtica ambientada a l'Àustria a l'època en què els nazis varen començar a dominar el panorama polític. Es diu El vendedor de tabaco i és una pel·lícula ambientada en aquest temps quan un jove de 17 anys es trasllada a Viena per treballar en una botiga de tabac i allà coneixerà en el prestigiós Sigmund Freud. A partir d'aquí hi haurà una bona amistat. Sigmund Freud val a dir que està interpretat per Bruno Ganz, l'actor que al febrer doncs, ens va deixar. Per tant, podríem dir que aquesta va ser la seva última interpretació. X-Men, la pel·lícula de ciència-ficció i de superherois de la setmana, que, segons he pogut sentir, es veu que és l'última de la saga. Per tant, no sé com la faran acabar, o si la inclouran dins dels Venjadors, perquè, esclar, tot és Marvel. Doncs bé, aquí val a dir que la protagonista Sophie Turner és la Stark del Joc de Trons, i, bé, com seguint la línia dels altres X-Mens, els superpoders d'un contra els superpoders dels altres. I acabem amb l'animació, Lino i Mr. Link. Lino és una pel·lícula brasilenya d'un jove que és un animador de festes infantils que està tip de rebre maltractaments per part dels nens, fa un conjur i es convertirà en un gat gegant, però ja no de disfressa, sinó ell personalment. I Mr. Link és una pel·lícula sobre un investigador que va a la recerca de la clau de l'evolució humana per demostrar el seu prestigi sobre el món de la investigació, cosa que els seus col·legues no el tenen massa en compte. I ens anem a Torroella, que a Torroella...